Temporal Glòria, la cobertura de les ràdios locals de l'Alt Maresme. El que ha passat, com ho hem seguit, com ha reaccionat la ciutadania, quins nous debats hi ha damunt de la taula? Programa especial Dia Mundial de la Ràdio, Temporal Glòria, la cobertura de les ràdios locals de l'Alt Maresme.
Avui Ràdio Pineda, Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls, Zona Malgrat i Ràdio Calella Televisió ens trobem amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Volem parlar d'uns dies en què els mitjans de proximitat hem estat claus en el seguiment de la informació per part de la ciutadania. El que ha passat, com ho hem seguit, com ha reaccionat la gent, quins nous debats tenim ara a l'Alt Maresme damunt la taula. Per tot això, avui donem la benvinguda, primer de tot, a Albert Sabater, director de Ràdio Tordera. Què tal? Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
També a Marc Ferri, director de Ràdio Palafolls. Què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
Saludem des d'Ona Malgrat, Emili Pacheco.
Què tal?
Aquí també a la ràdio, trobem-nos tots. Donem la benvinguda també a Jordi Termes, que és tècnic de Calella, de Ràdio Calella Televisió. Què tal? Benvingut.
Hola, gràcies.
I també saludem Pep Besar, company de Ràdio Pineda, també periodista. Benvingut.
Hola, gràcies.
I benvinguts. Sí, sí. I us parla Maria Josep Hernández, directora de Ràdio Pineda. Tots plegats avui per compartir una experiència, unes vivències en què més que mai... I, de fet, de vegades ens trobem així, però circumstàncies que ens trobem en què la ràdio ha de treure tot i més. Podríem començar per situar-nos, perquè avui volem compartir, volem posar-ho també a debat en aquesta taula, però compartir-ho també amb els nostres oients. Podríem començar amb veus. Podríem, per exemple, anar a Palafolls, què us sembla? I anem a escoltar algunes veus que recollíeu des de Ràdio Palafolls, Marc Ferri.
A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
Em temo que la previsió és de pluja.
L'afectació és molt i molt gran. Feia moltes dècades que no passava això.
Pots estar aturats des de les 7 del matí, ara mateix.
La carretera que també està tallada al seu pas per al nostre municipi, la ruta veu de la companyia Renfe.
Des de primera del matí estava suspès el servei entre Arenys i Massanet.
Senyor Alemany, bon dia.
De les previsions que indiquen que està escalitzat el cabal, que no hi haurà més pujada.
Mira, el lloc nou està completament inundat. Estem amb l'aigua al coll.
Els gossos, no dic nedant literalment, però quasi.
El més preocupant doncs, són les properes hores si realment compleix la previsió.
Ha desbordat la riera, s'ha tallat aquí a l'alçada del lloc nou.
Tot el que vulgui entrar, que vingui de Blanes, ha d'entrar per la Nacional 2.
Jo crec que tots els alcaldes estarem d'acord que hem de fer pinya.
Davant de la impotència de no poder-hi fer res, doncs he preferit allunyar-me una mica.
També estàvem explicant és que s'està connectant una bomba d'aigua, imagino si...
Ha fet una patacada molt, molt forta. Vés a saber fins a què sé jo.
I ens informen que ja estan tots acollits. Per tant, un aplaudiment per aquest poble, que també ho sabem fer-ho bé.
Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
Tordera i Palafolls tenien la mirada posada sobretot a la Tordera, al delta de la Tordera, també malgrat la mirada al delta de la Tordera i també a mar, però a Pineda també, Pep, la mirada al nostre passeig, al passeig de Pineda i aquesta llevantada que era més forta que mai. Calella no va tenir tanta incidència, però també van viure un temporal de dies. D'aquestes veus, Marc, primer de tot, expliqueu-nos, per començar, com vau viure aquests tres dies?
Mira, va ser una jornada realment que, ho comentava abans d'entrar amb l'Albert, sí que s'esperava certa repercussió climàtica, sí que s'esperava que hi hagués, però quan parlàvem allò del riu, el riu es pot desbordar, sí. Ho hem sentit tantes vegades això, no? Nosaltres evidentment estàvem pendents. Recordo un dels titulars que teníem el dimarts, que era s'allunya el vent, perquè primer vam tenir l'episodi de vent, que va ser bastant sonat a tot arreu, no? Tots van tenir incidències, un arbre que cau, la línia de tensió, de mitja tensió que deixa de funcionar, una
organització. I alertes, no? Que arribaven moltes alertes de tensió que vindrà
però
el vent,
que estem molt acostumats,
i després perquè... va canviar.
Exacte, perquè a més estem acostumadíssims a que ens arribin alerta, cada dos partits ens arriben, i al final tampoc, gràcies a Déu, queden res. Però aquesta vegada sí que hi havia certa tensió, no? Jo recordo haver anat en el programa que fem conjuntament, haver anat al riu a veure com pujava, i vaig dir, ui, això té mala pinta. I per tant us recordo com unes jornades, perquè de fet van ser tres allò les més complicades, molt, de molta feina i molt de neguit. molt de neguit perquè hi havia moltes coses que passaven al nostre voltant i era molt complicat, diguem-ne, a nivell informatiu, no?, donar cobertura a tot el que passava.
Va haver un moment que va ser fort, que aquella nit que s'ensorra el pont, també, com recordeu el famós pont de la Pixota, aquestes comunicacions que es trenquen, com recordeu aquell moment?
Bé, jo estava, vaig estar tota la matinada de guàrdia, diguéssim, i recordo haver vist un, si no recordo malament, un tuit de l'Ajuntament de Malgrat informant de la caiguda dels dos ponts. Clar, primer vaig pensar, no pot ser. Deu ser una fake news perquè és una cosa com molt greu. Sí que veies que el riu s'havia desbordat, a Palafolls anàvem, com diu el tall de veu, com ho ha escoltat, amb l'aigua al coll, però penses, home, són dos ponts, no? És que és molt complicat, els dos ponts. I diu, home, si l'Ajuntament de Malgrat ho diu, serà veritat. I a més em consta que l'alcalde de Malgrat estava allà. No?
Sí, de fet, em sembla que a les 4 de la matinada tant l'alcalde com el primer tinent d'alcalde ja hi eren, perquè ens anaven enviant missatges, vam fer un grup de coordinació no només Ona Malgrat, sinó també la premsa de l'Ajuntament, comunicació de l'Ajuntament, i a les 5 de la matinada ens van enviar ja el primer WhatsApp al grup dient que la situació estava molt complicada i que quan arribéssim a primera hora a la ràdio que ja ens havíem de posar per generar i explicar a la ciutadania el que estava passant.
Clar, costava de creure. Jo recordo exacte el primer impacte, no sé per on va ser, perquè llavors va arribar per molts de canals diferents, no? Que han caigut dos ponts. I dius, ara, escolta'm, com pot ser, no? I de seguida, clar, cadascú mira a casa seva a veure què passarà amb els ponts que tenim per aquí.
Sí, sí, va ser així. Bueno, de fet, a partir de les 4 de la matinada i a les 8 ja estàvem a l'Ajuntament, es va fer una reunió de coordinació d'emergències de com s'abordava també comunicativament, com per no crear també alarma, no?, sinó explicar-ho de la millor manera possible, i a partir d'aquí va ser quan ja vam començar a peu de carrer, estant en el lloc on estava passant tot.
On estava passant un focus d'atenció de l'Alt Maresme, òbviament, i el que més cridava l'atenció en aquell moment, i informativament, òbviament, a mitjans d'arreu, era la Riera, era la Tordera, els dos ponts, el pont famós del tren que tothom ara es continuarà patint molt de temps, d'això ja en parlarem si tenim temps en el programa, i l'altre focus informatiu era la mar, la llevantada.
Sí, de fet, la llevantada... Nosaltres, ara que parlàveu dels avisos, curiosament a Ràdio Pineda, bueno, l'home del temps, en Jordi Pérez, és un crac, i feia dies que ens ho estava dient, ens va explicar la setmana anterior que es configurava un mapa que podria resultar ser, diguem-ne, podria arribar a ser històric. Bé, explicant-nos, diguem-ne, auditivament parlant, no?, un mapa que dibuixava molt bé què és el que acabaria passant. I jo, per exemple, aquell cap de setmana vaig ser fora, a més vaig estar a la muntanya, i recordo que ja ens van advertir del vent, i efectivament jo el diumenge, per exemple, no vaig... Tenia festa, per tant el diumenge no vaig viure el vent, però quan vaig arribar a casa al vespre sí que vaig ser conscient del que passava, no?
Jo el vent el vaig viure a l'autopista, perquè tornava el vespre de diumenge, sí. I mai havia agafat jo tan fora al volant, com moltíssima gent que m'ho ha comentat, eh? De veritat, que el diumenge era impressionant, sobretot d'Arenys en amunt, que com deies, està venint alguna cosa grossa, però el vent ja està aquí, perquè era...
El vent era imponent, i després el dilluns recordo que va continuar el vent i ja va començar, diguem-ne, el temporal de mar, que va arribar a ser notori ja dimarts, no? Clar, aquí cadascú pateix per lo seu. Nosaltres no tenim riu, tenim una riera que no causa mai desperfectes, una carrera molt, una riera molt natural que no està urbanitzada, sí. I per tant és una riera que absorbeix molt bé tot allò que cau. S'ha demostrat, han caigut 200 litros o 200 passats al Montnegre i a Pineda no ha desbordat, però és veritat que és una riera molt naturalitzada, ara que s'ha de moda aquesta paraula, i realment no ha causat mai desperfectes. Però el problema, l'ull el teníem a mar, no? Jo m'he apuntat aquí gat escaldat, no? Pineda és gat escaldat, o sigui, hem viscut 3-4 temporals molt forts en poc temps, i a cada temporal hem perdut, i llavors hi havia el temor aquest de que aquesta cosa podria ser greu i forta, tan forta que, deixeu-me dir que si ens posem a parlar d'aspectes històrics, doncs a Pineda feia cap a 70 anys que no es lligaven les barques a la via. Ho havíem sentit anomenar, de la gent gran, no? Les barques havien arribat a lligar a la via, no? I t'explicaven històries de vells mariners, doncs el 2020 s'ha reproduït aquella escena. Les barques estaven literalment al pas a nivell a la via del tren, no? Per tant, sí que és veritat que nosaltres ho hem viscut amb aquest... amb aquest plus de temor, no? I de veure com realment la platja ha quedat greument afectada. Hi ha trams que no han llepat tant com d'altres, però jo crec que Pineda ha viscut un punt d'inflexió amb aquest temporal, no? Que si vols després en parlarem, però que també porta a pensar en altres maneres de tenir la façana litoral.
I en el cas de Malgrat és amb el debat de què passarà a partir d'ara amb els càmpings, activitat econòmica, i què passarà amb els pagesos del Pla de Grau, que també han de començar de zero. I que ja es deia que si no hi ha ajudes, que la pagesia perilla. I que no només és per aquí, sinó que estan produint per la resta de Catalunya i de l'Estat.
És una de les zones més agràries, més importants, vaja, de tot Catalunya, no?
De les hortes més importants que hi ha a Catalunya, sens dubte, és aquesta zona.
Sí, sí, em va cridar l'atenció quan va començar el temporal, que hi havia gent que em preguntava, ostres, a Tordera, que teniu els d'Inditex al costat del riu, no? I ho veies com una cosa llunyana, no? Tranquil, home, escolta'm, Inditex quan va venir a Tordera va construir un dic molt gran, molt important, es va fer la gran obra, probablement, de la construcció de tot el polígon d'Inditex, va ser el dic al costat del riu, que tothom, ostres, qui construeixen aquesta gent? I va arribar el moment que van desallotjar Inditex, tota la zona logística Inditex. Es va formar una cua, imagineu-vos la gent que arriba a treballar allà, no només a les oficines centrals, sinó a tots els centres logístics de distribució aquí al voltant. No es va haver-hi, que ens consti a nosaltres, cap escena ni molt menys de pànic, però imagineu-vos el desplegament que va suposar desallotjar totes aquelles persones amb el risc que devien veure evident de que hi havia un perill d'inundació, un risc per a tota aquella gent que si havien de sortir de cop i volta d'una manera això més abrupta, podien haver pres mal. No? Afortunadament no va passar, però sí que es va encendre una alarma que era impensable que es pogués arribar a encendre, no? que hagués de desallotjar-se tot aquell... Vaja, és que la superfície, si mireu algun dia Google Earth, no? Allò mirar de lluny, veus que la superfície que ocupa tot aquest polígon industrial gairebé fa dos o tres de la superfície urbana de Tordera.
Avui Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls, Zona Malgrat, Ràdio Calella i Ràdio Pineda, aquest programa conjunt. Ara escoltàvem l'Albert Sabater de Ràdio Tordera. Si et sembla, anem a escoltar també algunes veus que avui aporteu al programa des de Ràdio Tordera.
Seguiment especial dels serveis informatius de Ràdio Tordera, el temporal Glòria.
Quan va caure el pont de ferro, nosaltres estàvem allà al cafè de Cal Ros i la gent deia, ui, baixa molta aigua, baixa molta aigua.
Aquell any es van suspendre totes les professors de Setmana Santa perquè plovia tant i tant.
I per això queia el pont perquè no tenia fonament. Però ara són uns fonaments, ja dic, hi ha unes pilones de 25 metres de profunditat.
Podeu imaginar-vos, jo que sóc fill de Blanes, doncs vivia tot el que passava a l'entorn de la Tordera doncs amb un punt d'angoixa. Ara hem d'acabar el fenomen, hem de procurar que tot acabi bé.
En primer lloc estem davant d'una afectació molt i molt important, de fet, en record històric, costa molt recordar.
No s'ha de baixar la guàrdia, encara estem amb l'episodi activat, encara estem en fase d'emergència i per tant...
Però jo crec que la gent de Tordera pot estar molt satisfeta perquè l'atenció que ha rebut per part de l'administració ha permès que en un moment difícil i que tots ens espantem, ningú hagi pres mal.
I també demanarem les compareixences dels diferents consellers doncs, per les àrees afectades perquè ens expliquin doncs, les actuacions que s'han portat a terme.
Estem en una situació absolutament excepcional. És un moment per recordar que el canvi climàtic existeix. Hi ha llocs per mirar-ho sense risc a res.
Jo encara ho havia vist més amunt l'aigua. O sigui, arribava fins a dintre Can Nassos i hi havia més de 20 centímetres.
El 62 em sembla que va ser. Tot això no anava com ara, perquè no era tan fonda. L'aigua que veig aquí, que baixa, si ha sigut en aquell temps, em sembla que arribaria cap més l'aigua.
Que la gent no passi de la cinta de presentat de la policia. Baixa molt de pressa i l'ha ocupat tot i no sé, és increïble, és increïble.
Serveis informatius de Ràdio Tordera.
Hem començat amb veus històriques, a Tordera.
Clar, aquí heu ajuntat diferents promos que teníem, i que per cert, deixem-ho, tinc aquí apuntat, us felicito a Ràdio Pineda per haver muntat també aquesta iniciativa de reunir-nos aquí en un espai radiofònic, però realment coincidim en l'espai geogràfic i penso que és una molt bona oportunitat quan hem de repetir-ho i que està molt bé. Ens ha unit una desgràcia, podríem dir-ho així, no? però bé, s'ha de trobar la part positiva i això, us volia felicitar. Això que dèiem... aquestes falques que hem posat, aquests talls de veu, estan més o menys organitzats i penso que també posen en relleu una cosa, no? Que l'altre dia en parlàvem en un fòrum de ràdio que és que sovint els directes, amb tots els fets que han passat a l'1 d'octubre, les manifestacions per als presos polítics, que és posar la càmera al carrer i cobrir el que està passant en temps real, i moltes vegades, doncs, probablement deixant la càmera que vagi mostrant el que va passant, ja està generant notícia. I això està molt bé, aporta molta informació, ha tingut molt d'èxit, però si ho portem en el pla de la ràdio, els directes són diferents, són més complicats. No pots sortir amb un micròfon i deixar un silenci, un blanc, més de 5 segons per mostrar, per exemple, el soroll del riu, que això nosaltres ho vam fer, no? I lògic, suposo que ho devíeu fer tots, això una mica, no? Però no pots viure i deixar el micròfon allà, sinó que darrere hi ha moltíssima feina, i mantenir un directe durant una hora, dues, tres, les que sigui, requereix d'una versatilitat tremenda i tenir gent a darrere que et vagi donant continguts per poder aguantar aquella antena, no aguantar per aguantar, sinó explicar coses realment que puguin ser d'interès per l'oient, no? I una miqueta aquests talls de veu podien veure que evidentment explicàvem el que estava passant, donàvem veu als experts que ens podien donar el seu punt de vista, a les responsables polítics, socials, però havíem de tirar també de coses, i el que fèiem doncs també és parlar amb la gent gran, que ens posés antecedents, ens expliqués la caiguda del Pont de Ferro, que per la gent de Tordera doncs són un episodis així molt, molt recordats, no? Que la gent l'impactava molt, i és que havíem de buscar material d'on fos, perquè creiem que havíem de mantenir activa, no? Aquella antena amb el directe, amb el que estava passant, amb el que estava succeint, però realment també necessitàvem un marge de maniobra per poder gestionar tota la informació que ens estava arribant, poder gestionar els contactes i poder explicar a l'oient d'una manera atractiva, perquè clar, tu pots anar aguantant i allargant minuts explicant repetitivament el mateix, però això en ràdio no té tant de sentit, no? Com potser amb la televisió.
Avui estem, diguem, les poblacions més afectades. Potser Calella no va ser tan afectada, però també veu viure molt intensament, Jordi, aquests dies de temporal, informativament parlant. Com va ser això a Calella?
Sí, a les altres poblacions, diguem que l'afectació es multiplica per 100, a Calella també es va multiplicar, però per 10. La mirada, bàsicament, també estava posada al Paris Marítim i sobretot a les guinguetes. Les guinguetes de Calella són relativament noves, no havien suportat mai un temporal tan fort, i van tenir diversos avisos, no? que havia entrat sorra i de fet va entrar un volum de sorra molt important en algunes, i l'afectació va ser desmesurada. Per altra banda, també la Riera, que sempre que hi ha un temporal no, queda inundada, el problema és el marge de maniobra que després tenia el Calella per tornar a la normalitat, perquè el temporal ser tan llarg doncs va costar molt tornar a la normalitat, i la sorra que baixava, així com a Pineda la sorra anava avall, a Calella es quedava a la zona de sota la via del tren, fins a un punt que potser hi havia un pam, on passen els cotxes ara, ja està tot net, doncs hi havia un pam d'aigua i l'altre tot era sorra, i semblava que fos aigua, i era tot sorra. I déu-n'hi-do, van ser 3 dies doncs, de no parar, els tècnics tenim les càmeres a casa per si hi havia alguna cosa, sortir a gravar, vam anar cada nit a gravar el pont de la Riera, les afectacions, els passeigs evidentment tallat, el pont que passa al Poble Nou per accedir a la zona del passeig, doncs inundat, per l'altra banda també inundat, per tant només quedava la Renfe, que no, òbviament no passaven trens, i per allà l'única manera de poder passar. Però déu-n'hi-do, també Can Carreres va patir molt, perquè la nit de dimarts a dimecres va caure, van haver-hi diverses esllavissades, que va fer que només podés accedir a Carreres per Pineda i per Calella quedés tallat, igual que també va passar amb la carretera que anava a Sabinyà. Vull dir, van ser 3 dies de no parar i de seguir, i sobretot seguir molt a les emissors del voltant, a veure què passa a Tordera, què passa a Palafolls, què passa a Malgrat, igual, també, i a Pineda també, sobretot amb el passeig. Sí, sí.
Això ho vam fer tots, de passeig amb les altres, amb el passeig de Tordera, evacuació de veïns, doncs corrent nosaltres, no? Més, vam articular, suposo que tots, els nostres propis programes especials una mica a través dels inputs que ens arribaven, no només nostres, que òbviament teníem molts, sinó també del que deien les altres mitjans del voltant, no? I al fi, som els que estem al costat de la informació i els més fiables, segur.
Segur, i a més els que hi som allà, i les 24 hores i més en dies com aquests, ara que anomenava Jordi Can Carreres, també una nit vam tenir un incident precisament de veïns que feien tota la volta per entrar per Pineda a Can Carreres i que no coneixien el terreny. Pep, recordes?
Sí, i tant, va ser un episodi
que va acabar bé, eh?
Acabar bé, però vaja, ens, el dematí, de bona hora al dematí, vam descobrir que s'havia hagut de fer un rescat, no?, d'una jove parella amb un infant petit de mesos, que es trobava a Can Carreres, no va saber, diguem-ne, baixar, no?, per la banda, diguem-ne, de Calella, per la banda més habitual i de més fàcil accés, i seguint allò que fan els cotxes que tenen navegadors, no? Doncs els va portar a un lloc que de fet és terme de Pineda, però també terme de Tordera, va agafant ara aquí, ara allà, i va baixar, doncs, perquè ens entenguem, per darrere el Montpalau, i va anar a petar fins a un lloc que se'n diu el Forn de Carn, el Forn de Calç de Can Marquès, eh? Doncs allà baixava la riera, tota Castanya, i es van trobar atrapats. Van tenir l'encert, el pare, no?, o la mare, vaja, d'espantar-se, no atrevir-se a creuar-lo i de trucar als serveis d'emergències. Van ser rescatats pels bombers, sé que s'hi va personar l'alcalde també.
Aquella nit, de fet, no? Sí, la policia local i la brigada eren els primers a arribar, els bombers, imagineu-vos, van arribar de seguida, però és que tenien 50.000 fronts, també. Però, vaja, tothom...
Les escenes eren d'aigua, sí. Doncs, vull dir, realment haguessin passat amb el cotxe, probablement estaríem parlant d'una altra cosa. Per tant, sí que és veritat que van posar l'accent, doncs, aquí, no? Ostres, és una anècdota que no
per
passat,
sort,
no
va quedar
també,
això.
El Pla de Grau, també, ara que dius, també es van fer 5 o 6 rescats, no?, de 5 persones.
Amb
helicòpter, sí, sí.
Sí, sí.
De fet,
sí.
Estàvem amb el vicepresident de la Generalitat en allà i veiem com l'helicòpter anava per allà
voltant. I una unitat subaquàtica, també, no?,
també,
de rescatar,
sí, sí.
De fet, ara que dèiem això de les ràdios, a mi m'agradaria dir que realment a les ràdios, en episodis com aquest, ara perquè parlem d'una desgràcia mediambiental, no?, podríem parlar d'una altra cosa, o d'alguna cosa plenament feliç, eh? Però en qualsevol cas les ràdios locals agafen un protagonisme molt, molt bèstia, no? Acabem siguent els que, com deies, no?, els que tenim les veus. La gent al final vol sentir actors, no?, i actrius, no?, de la història, i llavors les ràdios aconsegueixen les veus, la gent les reconeix, les veus, encara que no conegui qui és aquell veí, li és igual, però se sent identificat. I jo crec que aquest és el gran mèrit de les emissores locals, no?, que disparem la nostra audiència. No és per saber si ens escolten més o menys, que això relativament, doncs, bueno, li donem la importància que li donem, però sí a la incidència que acabem tinguent, no? I ara que dèieu, això que ens mirem entre tots, home, òbviament, jo el que surt publicat a cadascuna de les vostres webs ho dono per informació veraç. Per tant, el que jo he tret de les webs de cadascú de vosaltres ho he juntat a la meva informació, diguem-ne, real, i per tant plenament confiat, no?
Clar, la penetració,
no?,
que té cadascú, clar, en el seu poble és molt important, és el que dius tu, és el que t'arrela una miqueta la notícia, que saps que segur que està contrastada, i a més allà on, fins on s'ha arribat, doncs segurament ja no s'hi pot arribar molt més, no?
Perquè... és el que et dona la confiança i la credibilitat, perquè sé que cada mitjà sabem que hi serem, com quan ens comuniquen des d'Adif, Renfe, no, s'ha restablert el tren fins Malgrat. Clar, vam anar-ho a comprovar, perquè vam dir, sí, ens ho han dit amb un comunicat que arriba des de Barcelona. Molt bé, anem-ho a mirar, perquè algunes vegades segur que us heu trobat que aquell comunicat de no sé qui ho heu hagut d'anar a mirar, sí o no?
I tant.
Home, aquell dia jo portava les botes d'aigua, sí, al cotxe, vull dir, d'aquelles fins al genoll.
Hem vingut equipats aquí, eh?
Sí, sí.
Aquell que diu amb la canya, nosaltres també, per mesurar.
Veníem amb xiruques per travessar la platja.
La canya al riu, allò posada, per anar veient com anava pujant. I tots amb el Gore-Tex, molt, molt.
Parlant de veus, i com a veus curioses, tots tenim veus, però per exemple, tu vas parlar o tenies un pescador?
Bé, de fet ens hem centrat molt en el passeig a Pineda, perquè és la zona zero, no?, el litoral, i hi ha una zona que darrerament ha patit molt, que és la confraria de pescadors. La confraria de pescadors, doncs, sempre és un punt, a part de neuràlgic, no?, de la platja de Pineda, doncs allà sempre s'hi cou molt, perquè no ho sembla, però a Pineda, doncs, hi ha confraria, hi ha pescadors, hi ha joves pescadors, però també, sobretot, vells pescadors, i els hem anat a entrevistar. Vam parlar, per exemple, bueno, vam parlar amb molts, eh? Avui us hem triat en Nando Pimàs, i vaja, aquest és un fragment del que ens explicava.
Ràdio Pineda. Flaix informatiu.
Els que hem nascut aquí al barri de pescadors, jo de molt petit havia vist també temporals molt grossos. Però aquest és, no sé com explicar-ho, és dantesc, te sent impotència molt malament. I passa que no sé què ens ha passat, que cada cop ens acostem més al mar, i el mar, un moment o altre, pues agafa el que és seu. esperem que tot es pugui arreglar des de Portbou fins a l'Ebre, perquè hi ha moltes coses per arreglar, perquè crec que hem fet bastants de dies barats.
Una reflexió que feia un vell pescador que parlava també d'altres aspectes, alguns d'ells molt, molt interessants, no? Com per exemple això de que els passejos, si no són urbanitzats, ells diuen que diuen una frase així d'aquell temps, si vols, però ben il·lustrativa, diu: la mar pot escombrar, escombra i no embuteix. Que venen a dir, doncs, que el mar no impacta contra res, i el que fa és escombrar, moure les sorres d'aquí cap allà, però d'alguna manera manté, diguem-ne, la dinàmica pròpia de les sorres.
És interessant això, les veus aquestes que dèiem autoritzades, saps aquella persona gran, no?, que t'explicarà, no parlarà per parlar, sinó que té una experiència tota la seva vida. Això és molt interessant.
I per cert que, parlant d'això, també en referència a Calella, al final la gent a Pineda acaba veient aquesta situació també com un patrimoni, no? El fet de tenir cofreria, de tenir barques, de tenir gent que surt a varar, que entra, que surt, acaba siguent ja no només un atractiu turístic, que també, sinó és un patrimoni cultural, no?, històric, que es demana de mantenir. A Pineda, ja us puc, vaja, podem explicar que està patint, perquè la cofreria realment ha llepat, ho dic així clarament, de manera severa. Destrosses importants i afectacions importants que, a més, costaran molts diners. A banda d'aquesta qüestió, abans us parlava d'aquest home del temps. Ell és pagès, un gran admirador, jo diria, de la meteo, i un gran coneixedor, és un meteoròleg, es diu Jordi Pérez, i després, fet i debatut, quan ja havia passat una mica tot, ens feia aquest resum de com havia vist ell aquest temporal.
Aquest ha sigut un top 5 dels últims 100 anys, això ja ho podem afirmar. En trobem de molts que han fet destrosses a la línia, per exemple, de via del tren d'aquí del Maresme. En trobem un que va ser molt, molt tremendo el 23 al 25 de febrer del 1944. Les destrosses, no s'ho poden imaginar, els diaris, les portades, com anaven. Incomunicats, sobretot, la que va patir més, la via del tren de Barcelona a Malgrat. Després en tenim un ja més recent, del 10 al 12 de novembre del 2001. Se'n recorden? Aquí a Pineda encara teníem molta platja i el vam aguantar bastant bé aquest temporal, però aquest també, déu-n'hi-do, que va ser molt violent. I aquí sí, hi ha un punt d'inflexió aquí a Pineda en el 18 d'octubre del 2003.
Aquest punt d'inflexió és el que va estimbar, el que molta gent recordarà segurament, l'antic quartel de la Guàrdia Civil, que hi havia a Pineda, que va desaparèixer amb un cop de mar, literalment, i es va acabar d'enderrocar poc després, no? I va fer desaparèixer també un antic càmping que hi havia hagut a primera línia de mar, i a partir d'aquell any és quan canvia la fesomia de la platja de Pineda.
Hem sentit veus de Tordera, de Palafolls, de Pineda, també hem demanat un petit extracte d'informatius des d'Ona Malgrat i des de Ràdio Calella, que si voleu podem compartir. Comencem Malgrat, per exemple. Malgrat, som-hi.
Vinga.
Imatges excepcionals les que els mostrem ara. Són imatges del Pla de Grau completament inundat. Teniu terres per aquí o...?
Sí, aquí davant. Tot perdut. Tot això d'aquí és nostre i mira com està. Hem perdut. I a l'altre costat, que no es veu, si ho veiéssiu, l'aigua arriba hasta la via. És molt més, o sigui, arriba a més altura que aquí. I allà tenim els tractons tot i està tot a sota aigua, o sigui que...
Hi ha 2 metres d'aigua allà.
Sí, 2 metres d'aigua teniu allà.
Ben bé. 2 metres ja hi són, si els tractors no es veuen, hem pujat abans a la via, ho hem mirat, i està tot ben... ple d'aigua a tope, vull dir, perdut, vaja, ja et dic.
Recordeu alguna situació així en els últims anys?
Mai
de la vida.
Nosaltres mai. Som joves, però els pares tampoc ho recorden.
La Mònica Estalello és directora d'un dels càmpings d'aquí, una mica, doncs, què us heu trobat?
Bueno, va tot destrossat, és que no... L'aigua ha arribat fins a alçades de metro i mig metro i tot destrossat, sobretot en el nostre cas, tot el que és el tema maquinària elèctrica i bàsicament això. I després el territori, l'entorn que tenim no ha quedat en peu res.
Ens ha arribat algun comunicat que si l'aigua s'ha contaminat o què tal? No, l'aigua està bé. L'aigua en aquests moments ens estem subministrant de la planta d'aquí de Palafolls. Però sí que fem avís, com ha fet Protecció Civil, fem avís de que la gent consumeixi el mínim possible. És a dir, malgrat té els dipòsits plens, però si seguim amb aquesta situació d'alerta vermella, la planta Delta pot deixar de subministrar aigua a partir d'aquest vespre matinada.
Perquè, clar, també volíem dir que quan donem informació té conseqüències. I una de curiosa i que es va reflectir a totes les poblacions és que va haver un moment que es va fer una crida a no consumir aigua potable als mínims perquè, si no, ens quedarem sense aigua potable. I què va passar?
Però va ser com una psicosi. Almenys, malgrat
no, no,
la gent,
tot,
suposo
tot,
que tot arreu.
Malgrat Pineda...
Tot venia per la planta potabilitzadora de Palafolls, sí, que és la que alimenta o dona de beure, en aquest cas, a 11 poblacions del Maresme. La Soria, que és l'empresa encarregada d'aquesta planta, va dir, escolta'm, els pous de captació, l'aigua que escut tant, que l'aigua passa per sobre dels ponts, dels pous, i això és elèctric, per tant, hem de parar els pous. Es garanteix el subministre, però clar, no comencem aquí a agafar aigua en massa perquè ens quedarem sense. I va passar just al contrari.
Tots els mitjans locals vam informar la petició que s'havia fet i què va passar, que es van començar a omplir banyeres.
En el cas de Malgrat també es parlava de que l'aigua potable estava contaminada.
Sí,
parlaven de
contaminació. D'on va sortir això?
Això va ser una fake news directament, perquè des d'un principi ens van dir que no hi havia...
Hi ha alguns tuits que jo vaig llegir que sí que induïen error. No ho deia, però podien induir error. I jo crec que a partir d'aquí va començar a generar-se de gent qualificada, diguem-ho així.
Induïa error.
Sí, uns tuits institucionals que induïen error. No deien això, però podien induir error. I a partir d'aquí es va començar a generar aquesta psicosi i la gent, de fet, la responsable de Medi Ambient del Consell Comarcal explicava que s'havia arribat a puntes de, com si fos a l'agost. A l'agost, a l'Almaresme i Selva Marítima, és a dir, a llocs turístics.
Això vol dir també que la gent escolta la ràdio, que segueix els mitjans de
proximitat.
Sí, sí, està clar, està clar.
Penseu que en l'últim ple municipal l'Ajuntament de Palafolls va dir que hi havia hagut moltes més incidències a la potabilitzadora, però que no es van dir precisament per evitar això. Vista l'experiència del primer problema, que es va dir no consumiu aigua, es va consumir en excés, tota la resta d'incidències que hi va haver, que es veu que n'hi va haver, i moltes, vull dir, problemes de subministrament elèctric, es va deixar de generar aigua, etc., això no es va comunicar.
Sí que hi ha també aquesta relació, que no hem comentat, no?, del gabinet de crisi amb el mitjà de comunicació oficial, no?, que de vegades saps coses o coneixes via alternativa.
També, no?, la responsabilitat que tenim també.
Sí, sí,
no?,
sí,
no
sí, i penso que tu saps una informació que també t'expliquen, et justifiquen i tu periodísticament també has d'entendre que et fas en aquell moment un servei públic, no estàs allò anant a vendre oients ni a vendre la teva notícia, sinó que estàs exercint un dret molt important, no? I llavors certes informacions s'han d'explicar d'una manera i també algunes doncs les has de mantenir a la nevera fins que realment no puguin crear això, alarma social, perquè aquí sí que es pot provocar doncs el contrari del que s'intenta fer, no?
Bé, si un dia es va demostrar la credibilitat que tenim als mitjans locals va ser aquest, amb aquesta crida, entre d'altres coses, perquè realment la reacció va ser ui, tallaran l'aigua, perquè si ells ho diuen tallaran l'aigua i anem a...
Omplir banyeres.
De fet, són anècdotes dins d'uns dies, complicats i hi ha moltes afectacions i molta preocupació per diversos sectors que hem viscut de prop. Ara comentàveu la pagesia del Delta de la Tordera, aquí la confraria Pineda, la confraria de pescadors, el passeig marítim, el sector turístic, que també hi ha aquesta preocupació que quedi en condicions. Hem sentit veus, ens falten les de Calella, anem a escoltar també Calella, Jordi Termes.
Info migdia. Molt bon dia, és dilluns 20 de gener. Arbres caiguts i riera inundada són les principals afectacions del temporal de vent a Calella. Protecció Civil ha rebut 832 trucades d'alerta per fort vent al Maresme, on aquesta matinada les ratxes han superat els 100 km per hora.
Però el que preocupa més és la Tordera. Quim Serra explica que el riu podria arribar a desbordar-se, sobretot en el seu tram final.
La Tordera sí que podria desbordar-se en alguns punts, sobretot en el seu tram final. Primer, perquè cap al Maresme Nord també tindran aquests registres al voltant dels 250 litres, com ja he dit, però també perquè cap a la zona del Montseny, que és on neix la Tordera, hi haurà registres que arribaran fins i tot a superar els 300 litres per metre quadrat.
Molt bon dia, és dimarts 21 de gener del 2020, segon dia en què seguim molt de prop i amb atenció el pas de la borrasca Glòria per aquí, per Catalunya i pel Maresme i per la nostra ciutat en concret. El Servei Meteorològic del Maresme alerta d'una situació marítima avui molt complicada, amb onades que arribaran als 6 metres d'alçada en qualsevol punt de la comarca, si bé s'espera que durant el dia d'avui el vent remeti, es continuaran registrant ratxes de més de 70 km per hora i, per tant, per sobre del llindar de risc.
Diferències i avisades i caigudes d'arbres, a Can Carreres no s'hi pot accedir per Calella, només s'hi pot entrar i sortir per Pineda. En canvi, a Sant Quirze, la carretera d'Urxavinyà ha estat tallada i només s'hi pot entrar per l'accés nord. Els passos del Riarany, dels Frares i de la Riera cap Aspre també han estat tallats. Pel que fa a la circulació de trens, la línia R1 continua interrompuda i és que el desbordament del riu Tordera ha provocat l'esfondrament d'una part del pont que travessa el tren entre Blanes i Malgrat de Mar.
Recupera l'info a migdia a radiocalella.cat.
Avui, programa especial Dia Mundial de la Ràdio, amb Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls, Zona Malgrat, Ràdio Calella Televisió, Ràdio Pineda. Ens trobem per parlar, per compartir també i per treure, també volíem posar damunt la taula algunes qüestions positives, algunes lliçons que tots plegats aprenem quan hi ha circumstàncies com aquestes. Alguna que se us acudeixi?
Internet és molt important i no ho pensem. Nosaltres ens vam quedar dos dies sense internet, teníem llum, teníem absolutament tots els serveis i no teníem internet. I no us podeu imaginar
els nervis,
no? el que necessitem internet avui en dia. I sembla que no, dius, la ràdio, a veure, va per ones, analògic, no sé què, no sé què. Vam anar molt coixos perquè realment ja tot està barrejat, ja no és ràdio pura, ja no és internet, ja no és televisió, tot està allà mateix. I anàvem molt coixos nosaltres. A més de tot el que hi havia, anàvem molt coixos. I és una cosa que una de les anotacions, o gairebé de les primeres, és tenir un pla B per quan no funciona internet.
Exacte, sí. Abans era només quan ens quedaven sense llum, ara són mitjans completament mèdies ja, tots.
De fet, no, jo crec que ho fem tots, no? Totes les ràdios ja fem la informació a través de la FM, però també a través de xarxes socials, en directes.
I emetem per internet, i de fet tenim oients que per internet a més els podem comptabilitzar, cosa per la FM no. Vull dir que tenim molts oients de seguidors que ens segueixen per internet.
Els nous formats que fem servir.
Jo crec que davant d'un una qüestió com aquesta, el que ha passat és que la gent acaba, no, fent comunió, no? Acaba tirant endavant algunes iniciatives, com ha estat les neteges de platges, entre d'altres, o de les lleres de la Tordera, o també d'altres punts, i crec que això sí que suma, no? Que fa que teixeix una mica la societat, no? Estàs allà amb un paio que no coneixes de res, però bueno, estàs recollint com ell, no? A més, jo vaig viure escenes, de fet a Ràdio Pineda també hi va ser, a Pineda va ser per nosaltres, però també he vist els altres pobles, i va ser brutal, i després veia gent que com aquest que diu, ostres, què està passant aquí, i s'hi posava. Jo, nosaltres, abans que es fes, per exemple, la netejada popular, diguem-ne, de la platja de Pineda, que per cert a mi em va deixar també bastant sorprès de la feina que es va arribar a fer, destacar doncs que hi havia gent que els dies anteriors ja va començar per iniciativa pròpia a recollir plàstics. Hi havia gent que feia un plantejament, no? I fins i tot gent que deia, ostres, a veure si ara que estem recollint canyes també som prou espavilats com per no llençar borilles, no? Perquè són coses diferents, però estem parlant de la mateixa cosa, no? Bueno, jo crec que s'han despertat algun cuquet, no? I que crec que això s'ha vist. Espero que ens duri, que pugui durar en el temps i que puguem seguir així, no? I després també el concepte aquest, no? De viure la platja o el medi com un espai natural que per si sol doncs ja brilla, ja és bonic, no? Ho dic perquè moltes vegades veiem platges que veiem com a salvatges i, ostres, que idíl·liques són, i potser la pots tenir salvant les distàncies tu també aquí, i en canvi les volem molt urbanitzades i les volem de catàleg, no? I potser no pot ser. Jo crec que això sí que ha anat calant entre polítics i societat, i crec que potser és una mica el camí.
Escoltem aquestes veus, que en aquest cas són recollides a Pineda, però serien exportables a qualsevol dels municipis on s'han fet recollides.
Sí que és veritat que el que tenim que fer és una miqueta cuidar el nostre litoral.
Home, doncs ajudar gent de Pineda a poder tenir la platja neta.
Està, bueno, tots aquests residus que no haurien d'estar aquí i entre tots pues, podem fer-ho.
Bueno, a veure, sobretot molta canya. Hem trobat aquesta cinta de la policia local de Barberà del Vallès, que ha sigut molt curiós.
La majoria de coses que hem trobat són orgàniques, fustes i canyes, i després algun plàstic molt, molt gros. La majoria de coses són això. I hem trobat, a l'altra banda, tocant a l'estació, hem trobat dos bèsties vives. Una és una tortuga que sembla de terra, i l'altra és una serp, molt petita, però que creuen que és verinosa.
Pues mira, mi motivación es porque somos de Pineda toda la vida, son nuestras playas y la Gloria pues ha venido muy cabreada. Y entonces pues esto es una pena.
Bueno, la motivació és que sóc nascut aquí a Pineda i jo sempre he estat aquí davant de mar i m'agrada veure això com està, net i polit.
El temps que hem passat aquests dies enrere, això és una mica desolador.
De fet, accions que es feien també a Calella, malgrat, a la Riera, a Tordera, també.
Tordera
es va
haver de frenar, també, això.
Es va haver de frenar.
Es va haver de frenar perquè hi havia risc de que la gent assinava el riu pel seu compte, el riu se'ls podien dur. I anàvem veient molta gent de Tordera que això, que al litoral, doncs, tothom anava participant, anaven traient coses i havien de frenar. L'Ajuntament va emetre comunicat, també nosaltres vam haver de fer notícia d'això, de dir a la gent, espereu-vos, perquè ara mateix hi ha risc, fins que l'agència catalana d'aigua no dongui permís, no es pot entrar al riu a treure coses.
Cas amagat,
clar,
també.
És diferent quan hi havia a mar, havia aturat el temporal, però clar, la Tordera continuava baixant.
És que segurament el mar, jo crec que, no sé, corregiu-me, ja està més acostumat, potser, al litoral, a calibrar la natura, a conèixer-la més, i en el cas de Tordera, almenys, i suposo que Palafolls, sí, ningú tenia consciència de la força que pot tenir el riu, del perill que pot tenir el riu.
Feia molts anys que hi havia una torderada com aquesta, no?
Exacte, i que hi hagués el risc de que algú prengués mal, que també afortunadament no hem de lamentar cap dany, que també era del que estàvem pendents, no? Jo recordo quan va caure el riu, de seguida pensava això, que no caigui el riu, però també a veure quins mals poden prendre persones, no? No pensava tant en la línia del tren, que després sí que el tren i la línia de tren ha sigut la protagonista, però en aquell moment era, això va més, què pot passar, no?
Clar, en el cas de Malgrat de Mar, hi ha la platja, la que toca més a la llera del riu Tordera, que aquesta està, a dia d'avui, està tancada, perquè allà els efectes són devastadors. I sí que és veritat que els primers dies la gent, per la curiositat i la imprudència en aquest cas, no? La gent s'anava directament cap allà. Vam anar un dia nosaltres a gravar i a fer entrevistes des d'allà, i ens deien, diu, això sembla les Rambles, perquè hi havia gent, bueno, hi havia la policia, però la gent igualment es colava i volia entrar, i o sigui, quan estava tot fet, bueno, molt malament, no? I clar, aquí hi ha, doncs, això, la imprudència de la gent, no? De voler anar i veure-ho. I el dia que es van fer les neteges, en allà no es podia accedir.
I el mateix a Calella, al mar, el mateix dia del temporal, molta gent gravant al nostre costat amb el mòbil, que semblava que la gent hauria d'estar, doncs, mirant-se des de lluny, i com més endavant, a prop, pogués gravar, doncs hi havia bastanta gent també gravant al mar.
Sí, les imprudències.
L'efecte Instagram.
Sí, una mica sí. Sí, efecte Instagram, sí.
També teníem missatges solidaris dels oients amb els periodistes. No sé si us va passar també, nosaltres ens posaven a Facebook. Molt bé la informació, però no prengueu mal. Això ens ho posaven.
Nosaltres... Una mica de no prengueu
això
mal.
Això de no prengueu mal.
Sisplau, oients de Ràdio Palafolls i Ràdio Tordera, solidaritzeu-vos amb els periodistes i un missatge de que no prenguin mal, també.
A nosaltres era un constant de ha passat això, ha entrat sorra aquí, ha caigut allò altre. Era un constant d'amunt i avall.
Sí, no, sí. I també una miqueta la comunió que hi ha a les xarxes, no? De gent que et passava fotografies, et passava vídeos, sí, compartia, t'afegien el comentari que tu havies, o la notícia t'afegia matisos, això és de les parts positives, no? Sempre l'estan criticant, les xarxes socials també tenen aquesta part bona.
Una cooperació.
De fet, sí, és una qüestió que, com tu dius, Albert, que jo també la posava com un dels punts positius, aquesta col·laboració que ja es dona i aquesta participació, perquè de vegades, evidentment, estem a prop, estem a sobre i som en el municipi, però no arribem de vegades a tot arreu, i aquella informació que ens podia donar un o altre, trucant-nos, fent-nos un missatge, afegint no, exactament no és això, escolta, gràcies sempre, gràcies, al contrari, gràcies per ser-hi tots, no? I per compartir aquesta informació com a oient també amb els altres oients.
Sí, jo afegiria que per les ràdios locals, que generalment sempre estem justets, no?, de gent i d'hores i de feina, no?, al final acabes una mica apurat, no?, i això que dèiem, no?, que les ràdios ja no són emissores de ràdio, sinó que són xarxes socials, publicacions, que a més es d'anar actualitzant contínuament, perquè si no estàs sent prou veràs amb allò, no? Clar, acaba generant, és com aquestes boles de canyes, no? Sí. Que enderroquen ponts, eh? Que pots arribar a estar col·lapsat d'informació, de coses que vols arribar a dir i que a vegades no arribes, no? A vegades amb poca gent ho has de fer tot, no? I bé, és una qüestió que sempre es posa damunt la taula, no? Que els mitjans de comunicació, ja és el que deia una vegada, deia un, no? El problema és que avui en dia qualsevol persona és periodista amb un mòbil, no? I llavors la ràdio a vegades, bueno, ha d'arribar a tot arreu i, ostres, això a vegades es fa difícil.
Jo diria que hi ha generadors de continguts i després, no? Quan hi ha un periodista o una persona que hi entén, llavors quan processa la informació l'explica i la contextualitza. Però sí, generador d'informació, de comunicant, sí que hi ha molta gent que amb el seu mòbil fa...
No, nosaltres quan hem consultat a vegades, no?, a nivell local, no?, el que et valoren de la ràdio és que allò que diu la ràdio la gent ho considera com de veritat, no?
Veràs.
És veràs, no? I llavors això sí que és un al·licient que tu tens i dius, ostres, doncs, ho farem bé, i perquè jo sé que el que dic, doncs, té darrere una responsabilitat, no?
Perquè aquella informació que ens arriba la contrastarem, també ens arriba... Imaginem-nos una persona desapareguda. Clar, nosaltres abans de compartir allò, consultarem policia local i Mossos. Hi ha denúncia i ha passat això, és cert? No, t'ho desmenteixen, perquè ells també són els primers. I clar, allò que compartirà qualsevol no és el mateix que compartirem des d'un mitjà que ens fem responsables d'allò que diem. No fem simplement un retuit o un compartir d'allò que no hem verificat, que de vegades ens podem equivocar, òbviament, també, però allò estarà verificat, i per tant aquesta confiança que l'hem de demostrar i no l'hem de perdre, clar.
Mm-hmm. Amb episodis com aquests que hem passat, jo crec que en tots en general, hi ha la creença general de que els mitjans, sobretot locals, són més folclòrics que res més, són per anar a la festa major i seguir una mica, no?, les festivitats el cap de setmana i el carnaval. I jo crec que en episodis com aquests, que són episodis de crisi, perquè cada municipi va patir els seus moments, home, Palafolls va tenir moments certament complicats de matinada, que ens traiem aquesta careta d'emissora folklore i ens convertirà en mitjans de comunicació més potents que no pas, m'invento TV3, que sí que va venir aquí, va aterrar malgrat aquí amb tot un desplegament tècnic i humà com pocs, perquè nosaltres tenim les fonts, nosaltres podem donar el caire més humà, coneixem perfectament, sabem que el pont del Pixota no és el que ha caigut, perquè el pont del Pixota és el del costat, però bueno, això TV3 no ho sap, i per tant dirà, i diu el pont del Picota, sí, i es queda tan ample. Tenim les fonts, la rapidesa, tenim el rigor, la credibilitat, i home, el més important és que som els més pròxims a allò que passa, no?, i a la ciutat que és el nostre client, entre cometes.
Marc Ferri, de Ràdio Palafolls, ara crec que ha fet una bona cloenda que gairebé no ens atreviríem a afegir res més. Jo crec que està dit i queda clar. I avui en aquesta taula que hem volgut compartir, Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls, Ona Malgrat, Ràdio Calella Televisió i també Ràdio Pineda, avui amb l'Albert Sabater, Marc Ferri, Emili Pacheco, Jordi Termes, Pep Basar, i us ha parlat Maria Josep Hernández. Moltíssimes gràcies. Feliç Dia Mundial de la Ràdio. Seguirem trobant-nos en totes aquestes sintonies i amb molta proximitat. Moltíssimes gràcies.